Palafrugell 105.0.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bona nit. Ens plau de retrobar-los, amics i amigues, un diumenge més en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat, i el programa magazín d'actualitat religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell, que és Església d'Urgell. Gràcies per ser amb nosaltres una setmana més. Avui hem preparat per a vostès, en la secció Sal de la Terra i Llum del Món, una entrevista amb el nostre delegat de joventut, en Lluís Plana, per anar ja preparant l'estiu i les activitats per als nostres joves que hi estan convocats i convidats a participar-hi. Ens arribaran també puntualment les notícies de la setmana i el testimoni de vida cristiana que ens oferirà aquesta nit l'Esther Civís. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patrícia Navas i en Daniel Betriu a la locució, l'Àlex Alsina a les vies del so i Maria Marín, qui els parla, que presenta i dirigeix Església d'Urgell. Som-hi, doncs! Feia unes setmanes parlàvem amb en Lluís Plana, delegat de joventut del nostre bisbat d'Urgell, i vàrem acordar amb ell que faríem una nova conversa sobre les activitats d'estiu, d'aquest estiu, previstes per la delegació. Ara és el moment d'aquesta entrevista. Lluís, bona nit.
Molt bona nit.
Gràcies per ser de nou aquí amb nosaltres.
Encantat. I si sempre encantat.
Si hi ets és perquè tens moltes coses a explicar-nos.
Alguna.
Doncs, a veure, Lluís, en ple ritme de vacances, els joves encara pensen en les activitats d'estiu de la delegació o ja en tenen prou amb les que fan, en fan durant el curs?
Durant el curs en fan, però és que a l'estiu també se'n fan, i se'n fan d'unes molt fortes. Ara penso en unes paraules de mossèn Ramon de Canillo, que sempre diu que les colònies és la millor catequesi possible, perquè no és només aquella estona a la tarda de cada setmana, sinó que és 12, 15 dies, 10 de convivència i d'experiència constant. Això és brutal des de la pastoral. Llavors això et respon que sí, que hi pensen. Ara bé, també és veritat que els temps canvien i cada vegada notem, tenim la sensació que els joves, no tant els adolescents, evidentment els joves, a partir de 18 anys, doncs s'aprofiten molts estius per treballar.
Clar.
Estem pensant doncs, que poden tenir, estar en famílies on econòmicament van justos, o simplement aquests joves que comencen a la universitat o són ja universitaris que estan a Barcelona o a Lleida, que volen fer uns calerons, sigui per ajudar a pagar el pis de Barcelona o sigui simplement per disposar d'uns calerons per poder tirar endavant i estar bé i a gust a la ciutat on estan tota la setmana. I això fa que tinguem algun cas d'algú que treballa. Però la sensació és que l'estiu és un moment pletòric i al bisbat tenim un munt d'activitats per als adolescents i joves que podem estar anant molt orgullós i anem a més, i això és fantàstic.
Quines activitats heu previst, doncs, per aquest estiu?
Sí, mira, en primer lloc, haig de parlar de les més tradicionals, de les que fa anys que es fan en molts pobles i que tenen sempre un èxit assegurat i que ja estan fent ja inscripcions perquè tenen molta gent. Estic parlant de les colònies que es fa des de la FEM, des dels Esplais, de Fundació d'Esplais Santa Maria de Núria. Tenim colònies, doncs, a Balaguer. A Balaguer hi ha fins a 3 colònies dels 3 Esplais de Balaguer. Tenim les colònies a Bellvís, tenim colònies també a Tornabous, Castellserà, Penelles, a Arantal, a la Val d'Aran, vull dir que tenim un munt. I també hem de sumar dins de FEM les colònies d'Aina. Ja sabeu que estem parlant de 3 torns de colònies, des de petits, adolescents, campament volant. Vull dir que les colònies és un dels grans, diria, espectacles, en el sentit de virtuosisme, fins i tot, que es fan de molta gent implicada, monitors, monitores i famílies que hi confien sempre, any rere any, amb aquests projectes tan, tan bons. Després tenim ja més altres que van canviant, més pensades pels grups nostres de TPRT. Tenim, per una banda, a principis de juliol, que farem per segon any, l'experiència de compartir camí en bicicleta amb els del bisbat de Pàmies, a la zona de l'Arieja. Aquest any també doncs, tornarem a repetir els adolescents en bicicleta i els joves encarregats de muntar els campaments volants que van canviant per acollir aquests adolescents que van en bicicleta. L'any passat va ser una experiència boníssima. Intercanviar, sumar esforços amb gent és una cosa que ens agrada molt des de la relació. Ho fem sempre. Pasqua amb la Salle, Pasqua amb Maristes, activitats, nit a Montserrat, que la fem sempre doncs, amb escoles. Doncs, aquest compartir amb el bisbat de Pàmies fa que sigui una activitat boníssima. I enguany, aquest any, com no, tenim també la Jornada Mundial de Joventut a Cracòvia, on joves nostres també hi participaran.
Quines dates són?
Nosaltres, la Jornada Mundial de Joventut, farem del 23 al dia 1.
23 de juliol?
De juliol a l'1 d'agost, perquè estem comptant que anirem amb autocar nosaltres. Perquè era més barat, és més barat.
Clar.
L'avió és més còmode, però són uns preus que pels nostres joves escapen. En canvi, amb temps, amb previsió, l'autocar, doncs, aquests 480 euros, poden encara pagar-se. I bé, estem molt il·lusionats. És conjuntament, ho fem tot això planificant-ho amb el Secretariat Interdiocesà de Joventut, és a dir, amb altres delegats d'altres bisbats amb seu a Catalunya, i conjuntament amb Barcelona, amb Sant Feliu, amb Girona, amb Lleida, amb Vic, doncs anirem els dies previs a viure una experiència molt interessant i després els dies de la Jornada Mundial de Joventut a Cracòvia. Els dies previs, si em permets, t'ho explico una miqueta.
Sí, sí, clar que sí.
Doncs estarem al voltant d'una zona propera a Cracòvia on s'hi va moure molt un polonès insigne d'allà, que és Karol Wojtyla, el papa Joan Pau II. Llavors visitarem, dormirem, estarem per Częstochowa, ell va anar molt a Częstochowa. També visitarem el camp d'extermini d'Auschwitz. I també doncs, visitarem llocs molt propers a Joan Pau II. Per exemple, anirem a on va néixer, anirem a Wadowice. Allà bueno, coneixerem més coses de Joan Pau II. També anirem a Calvària, que és un lloc on hi anava molt sovint amb joves, molt interessant, Calvària. Bé, i després, lògicament, a Cracòvia, on també coneixerem Cracòvia. També Joan Pau II a Cracòvia doncs, és molt interessant, hi va viure allà amagat durant la guerra. Bé, sabrem moltes coses conegudes. La Mare de Déu de Częstochowa, per exemple, és com la Moreneta, és la Mare de Déu Negra, també. A Wadowice, a l'església, encara hi ha, és on el van batejar, hi ha la seva casa on la podem de visitar. Moltes coses molt interessants. I Auschwitz ens permetrà també veure aquest horror i veure que els adolescents i joves, i nosaltres, hem de ser conscients que podem fer un futur millor i que no hem d'oblidar la història per no repetir-la. I després, Jornada Mundial de Joventut, amb el papa Francesc, tot aquest sentit també de l'any de la misericòrdia que es farà molt present a la Jornada Mundial de Joventut, i penso que pot ser per nosaltres un regal i una experiència molt significativa.
Se sap una miqueta cap a quants joves congregarà el papa Francesc en aquesta jornada?
Home,
orientativament.
M'ho facis dir ara, però... Però estem parlant de mils i mils.
Sí.
No sé quants, però a més estem parlant que Polònia és un país molt religiós i només amb els polonesos i poloneses serà un munt de gent.
Sí.
I al voltant hi ha uns països també que s'hi abocaran. Però també d'aquí hi era gent. Vull dir, nosaltres, per exemple...
De Catalunya, se sap quants
català,
hi assistiran?
Home, més de 500 serem. Més de 500 a Catalunya. Per tant, de tot l'estat espanyol... Tenim...
Majoritàriament en autocars.
Suposo. A veure, hi haurà de tot, eh? Amb els meus companys delegats en parlem i ja de tot. Però l'opció autocar, penso que per nosaltres és important, eh? No hem d'oblidar la situació de moltes famílies en el nostre bisbat.
Sí, sí.
I l'opció autocar és una opció que per nosaltres és una mica, penso que excessiva. No hem d'oblidar mai que tenim
avió,
joves...
Avió, vols dir?
Perdó. Nosaltres tenim joves que fan un esforç tot l'any per partir de les activitats i en totes les dates d'estiu, les colònies a França amb bicicleta o a Cracòvia, mirem de fer un esforç per abaratir preus, per intentar que els joves participin, perquè està per sobre l'experiència que els diners.
Sí.
I llavors nosaltres fem un esforç, el bisbat fa un esforç considerable per abaratir preus, sí, i per ajudar durant tot l'any aquells adolescents, aquells joves que volen venir i que problemes pels diners. Nosaltres sempre diem una cosa, ho dic jo i ho diu molta gent al bisbat, els diners mai són un problema.
Clar.
Perquè l'experiència, en concret la de l'estiu, que puguin viure, és una experiència que, si l'esperit se'n vol, i vol molt sovint,
sí,
dona fruits.
Sí. Vostè ho not, tu ho notes, no?
A veure, a mi m'agrada molt... Sí, a veure, jo porto 10 anys aquí al bisbat, de joventut, vinc d'una... també d'acompanyar joves, m'he dedicat a acompanyar joves i em dedico tota la vida, i no sé si ho faig bé, però intento estar allà. I per mi és, sempre veig joves que van creixent. I veig ara i ho veig fa 10 anys. Això que diu ara, no, no, igual. Hi ha molts joves que realment... No és l'activitat en si, eh? Pot ser la Jornada Major de Joventut, pot ser una Pasqua, pot ser la que sigui. Igual és un cap de setmana senzillet. Hi ha alguna cosa que l'Esperit Sant fa possible entre els joves.
Vol fer alguna crida, doncs, cara a aquestes activitats d'estiu al nostre bisbat, pels joves que puguin estar escoltant, pels pares que també escolten el programa?
A veure, jo, si fos pare... Jo penso que tenim moltes acadèmies d'idiomes, tenim moltes acadèmies d'arts, de música, tenim moltes escoles, tenim molts reforços escolars, però la formació en valors i la formació del transcendent, en la fe, això som un dels pocs que pot oferir. I és tan important, això, que jo, com a pare, crec que és fonamental, i animaria els pares, i animaria els adolescents i joves a que s'atrevissin a venir, perquè gaudiran i descobriran coses que no s'imaginen, que val la pena viure-les.
Doncs ho deixem aquí. Lluís Plana, delegat de joventut del nostre bisbat d'Urgell, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat tant i tan bé les activitats d'estiu dels nostres joves, però també per la invitació a la Jornada Mundial de la Joventut i també per tot el que ens ha explicat sobre aquesta bona relació, aquesta bona entesa amb els joves de la diòcesi de Pamiers. Doncs gràcies de nou, bona nit i fins la propera.
Bona nit i ens veiem aviat.
I després de la secció Sal de la Terra i Llum del Món, toca ara de fer el resum de notícies de la setmana que ens arriben puntualíssimament, com cada diumenge, amb la Patrícia Navas. Endavant, Patrícia.
Gràcies, Maria. El passat dijous, dia 19, es van reunir a la Seu d'Urgell els membres de la Delegació de Família i Vida del Bisbat, amb la presència del delegat mossèn Joan Antoni Mateo. Aquesta era la primera reunió de la Delegació Diocesana després de la publicació de l'exhortació apostòlica Amoris Laetitia del Papa Francesc. Després de la pregària inicial, es valora la Jornada Diocesana de Família que va tenir lloc a la parròquia de Guissona el passat dia 9 d'abril, on hi van participar un bon grup de famílies de la diòcesi amb la presència de l'arquebisbe Joan Enric. Després es feu una presentació de l'exhortació apostòlica i els membres valoraran la necessitat de repensar i accentuar la preparació immediata al sagrament del matrimoni i l'acompanyament pastoral als matrimonis joves recent contrets. S'acordà preparar una proposta que contempli materials i persones que puguin ajudar en aquesta urgència a fomentar la pastoral familiar i a la seva necessària vinculació amb la pastoral catequètica, juvenil i d'ensenyament. La restauració del retaule de la Pietat fou presentada a la Seu d'Urgell divendres dia 20 de maig en un acte acadèmic en el qual també es visualitzà un audiovisual sobre el procés de restauració. L'acte aplegà un nombrós públic que omplí de gom a gom l'antiga església de la Pietat que actualment forma part del Museu Diocesà d'Urgell. L'acte fou presidit per l'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, monsenyor Joan Enric Vives, i amb l'assistència de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, tot coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels Museus, que fou el 18 de maig i que aquest any ha tingut el lema Museus i Paisatges Culturals. El retaule és una peça molt destacada del Renaixement català per la seva qualitat tècnica i és el més important de la seva categoria al bisbat d'Urgell. Es troba en un excel·lent estat de conservació i el treball que mostra és d'una gran qualitat tècnica i artística. Fou encarregat per la comunitat de preveres de la Pietat a l'escultor Jeroni Xanxo el 1548 i fou pintat al segle XVI per Antoni Peitaví i per Miquel Verdaguer. El procés de restauració que s'ha dut a terme ha suposat la renovació de la seva pintura i daurats i també una recuperació de la base. Després de l'audiovisual, Àngels Soler, directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, explica l'actuació duta a terme en l'obra. A continuació, el doctor Joan Bosch, professor d'Història de l'Art Modern a la Universitat de Girona, pronuncia una conferència parlant de la història del retaule i del seu context artístic. Aquesta és una peça, una gran peça, molt destacada del fons del Museu Diocesà d'Urgell, realitzada en fusta entre el 1548 i el 1550, d'estil renaixentista. Està situada al presbiteri de l'Església de la Pietat, desafectada del culte i que ha quedat formant part de les actuals instal·lacions del Museu Diocesà d'Urgell. Per tant, el retaule està instal·lat en el mateix lloc per al qual fou concebut. El lliurament dels premis del 36è concurs bíblic el dissabte 21 de maig fou presidit a la Casa del Bisbat d'Urgell per l'arquebisbe Monsenyor Joan Enric Vives, acompanyat pel delegat d'ensenyament, mossèn Pepe Gisbert, i la representant del grup Avant de la Federació de Cristians de Catalunya, Pilar Batalla, organitzadors del concurs. Els mestres i professors de religió acompanyaran els alumnes premiats per recollir els llibres i material educatiu que formen part dels premis. El concurs bíblic de Catalunya és el certamen sobre la Bíblia més important d'Europa. Té moltes vessants i l'altíssima participació, 61.843 persones, de les que 4.195 són de la diòcesi d'Urgell, en les 5 modalitats, fa que l'objectiu d'evangelitzar es compleixi amb escreix. El concurs es va iniciar l'any 1986 amb una iniciativa de la Federació de Cristians de Catalunya i la Subfederació Grup Avant de Terrassa. Per ell hi han passat més d'un 1.200.000 alumnes catalans de més de 1.000 escoles públiques i privades. Després de 30 anys de treball i concursos, s'han donat premis a prop de 5.000 guanyadors. En cap altre lloc del món no hi ha una experiència similar a la que vivim a Catalunya i aquests 30 anys han demostrat que el concurs és una eina evangelitzadora i formativa molt important. Molts infants, joves i adults han viscut des de ben petits el signe de l'amor de Jesús. Diumenge passat va tenir lloc la 35a trobada de corals de les Terres de Lleida i del Principat d'Andorra, aquest cop a la Seu d'Urgell. Es retrobaven un any més per cantar i per constatar que res no atura el moviment coral, que continuen treballant cada setmana per aprendre i fer música, per retrobar-se a vora el faristol amb un director exigent i uns companys amb qui compartir. Com diuen al programa dels actes la Coral Signum de la Seu, que dirigeix Rafael Llobet, que dona la salutació de benvinguda. Foren 13 les corals participants, des de Sallagossa a la Cerdanya Francesa fins a Puigcerdà, Torres de Segre, Pons, la Seu d'Urgell, Sant Julià de Lòria, La Massana, Encamp, Escaldes, Ordino i Andorra la Vella. Van cantar al matí tots junts a la plaça dels Oms, van tenir tallers per part de l'Escola Municipal de Dansa i de Música de la Seu amb un dinar de germanor i la compartició de cintes per cloure a la tarda oferint un bell concert de totes les corals a la Catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell. El Santuari de la Mare de Déu del Pla, a la parròquia de Sanaüja, va celebrar la tradicional festa de Santa Rita diumenge passat, una celebració que portà fins a aquest santuari de la Segarra molts fidels del poble i també de molts llocs de la geografia del bisbat. Pel matí s'obren les portes del santuari perquè la gent pugui anar a fer la visita a l'altar de la Santa i pugui oferir-li una pregària, moltes vegades acompanyada per posar-hi als seus peus un ciri. Al migdia se celebra la missa d'acció de gràcies a la Santa amb l'assistència de més de 400 fidels, presidida per mossèn Jaume Mayoral, qui a l'homilia feu un record de la vida de la Santa, la seva tasca com a religiosa i també de la necessitat que la seva intercessió ajudi a totes les famílies que s'encomanen a la seva protecció. En acabar la celebració es va fer la tradicional benedicció de les roses de Santa Rita, que són repartides pels fidels, els seus familiars i amics, per demanar l'ajuda i la protecció de la Santa. Després els fidels visitaren el cambril de la Mare de Déu del Pla i l'altar de la Santa, que estava il·luminat per les moltes espelmes que els fidels van oferir. Al migdia, al casal de la gent gran de la Sanaüja, es va compartir un dinar popular i per la tarda van continuar les activitats de la festa.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Moment ara ja per l'esperat testimoni de vida cristiana que cada setmana ens ofereix una persona de la nostra diòcesi. En aquest cas, doncs, el rebrem de l'Esther Civis, que és col·laboradora a la parròquia de Sort, al Pallars Sobirà. Agraïm moltíssim que estiguis amb nosaltres, Esther.
Moltes gràcies a vosaltres.
I també que hagis vingut expressament des de Sort.
No, per és donar... un passeig.
És una horeta,
sí,
més o menys.
Justeta, sí.
Doncs mira, el primer que et demanaríem és des de quan tu tens consciència de ser cristiana.
Jo crec que des de sempre, des del moment que tinc ús de raó, que soc, bueno, provinc d'una família on es practicava, on es resava, on es anava a missa el diumenge. Per tant, per mi ha sigut una cosa que he viscut com a l'escola, doncs el diumenge era una missa, per dir-ho d'una manera, i fer catequesis i participar amb totes les activitats que s'organitzaven de la parròquia en aquell moment, que eren poques, però bueno, algunes feia.
I sempre t'has mogut en l'àmbit cristià i en l'àmbit, diguéssim, parroquial?
Sí, perquè als pobles això t'ho porta, pràcticament. Participes més, temporades passes potser una mica més allunyat, després quan vas estar a Barcelona, doncs potser no fas el mateix seguiment, és a dir, no participes tant de la vida cristiana, justament perquè estàs ubicat en un altre espai que desconeixes i que vas allà a fer una altra feina. Sí, sí. I quan tornes al poble és quan tornes a involucrar-te una mica més amb el que és la vida del poble.
Si haguessis de dir-ho en paraules d'avui dia, a partir de la teva experiència, què ens comentaries que representa per a tu el fet de ser cristiana avui dia? Amb les connotacions que té, socials, polítiques, religioses, culturals, etc.
Jo definiria com un compromís. És un compromís personal envers els altres. I, per tant, ho intento viure com això. És a dir, no ho fas... Ho fas per tu, també, per una qüestió... Perquè tu et sents bé i, alhora, en gaudeixen els altres, no? Amb el que tu aportes, amb la petita cosa que tu aportes, doncs participes a que els altres ho visquin, ho coneguin i sàpigues que allí existeix, que la parròquia hi és, que hi ha un moviment, que es fan moltes coses.
Per tant, per a tu, el cristianisme forma part de la teva vida quotidiana, no només quan vas els diumenges a missa
no.
O quan tens reunions a la parròquia.
No, normal. Bueno, participo en moltes coses. Faig de catequista ara, fa un parell d'anys, és una altra experiència que m'aporta moltíssimes coses a nivell personal, a moltes coses. Participo de l'escola, de formació, de laics, els caps de setmana.
Aquí del Bisbat d'Urgell.
Sí, que també és un espai on jo gaudeixo moltíssim de tot, perquè és part del que puguis aprendre. Hi ha una convivència de gent molt diferent, de provenències, de procedències molt diferents, i, bueno, hi encaixem tots, en aquella casa, hi encaixem tothom, i tothom... Fem una convivència que realment és una experiència que a mi, personalment, m'ha omplert moltíssim.
Tu creus que ser cristià avui és senzill, o és dur, o és crític, o és angoixant, o és...
No.
Per com mi no. Ho definiries? No? Ja t'ho pregunto, per això, perquè
per
tu ho diguis...
Per mi no és ni angoixant...
Et dono pistes.
No, per mi no és ni angoixant, ni dur, ni res. És complicat, perquè no és el que es porta, no està de moda. Però jo ho visco molt bé, perquè el meu entorn entén, i tot i que no comparteix, doncs ho respecte. Inclús és com... M'ajuda a demostrar més encara una mica aquesta part. És a dir, fas una mica també la teva pròpia pedagogia, ni que sigui a nivell de bar o de companys, doncs sí, jo en parlo, no me n'he amagat, no me n'he amagat mai ni ho faré. No, no és una cosa que la visc amb molta naturalitat.
I quina cara posen quan els hi parles de Jesús, de que vas a missa els diumenges, això què?
Jo penso que, com que ja ho han vist, ho veuen normal. El que passa que a vegades sí que et diuen, home, ara vas a missa, vulguem dir, si estem aquí la mar de bé, anem de vacances, escolteu, que jo vull anar a missa, escolta'm, bueno... Però ho accepten, perquè, a més, és que em sembla que és el que hem de fer. Vull dir, jo respecto el que els altres pensen o el que els altres fan. És com una política, no respectem les polítiques dels altres. Doncs, en aquest cas, és la meva fe, és la meva creença, i, per tant, m'ho han de respectar.
Sí. Aleshores, és d'alguna manera així com tu transmets o intentes transmetre
sí.
als altres el teu ésser cristià.
Sí, jo penso que és una pedagogia molt, molt d'anar per casa, eh? Però que tot i amb això penso que alguna reflexió també en treuen.
Sí.
Almenys el que... Jo tinc la il·lusió aquesta, no vol dir que sigui, eh?
Ningú no et demana... I tu, Esther, per què vas a missa?
No.
No?
Jo penso que... És l'edat, també, eh? No? Jo penso que amb 20 anys les coses es viuen d'una manera i a partir dels 40 les coses es viuen d'una altra i tampoc no té sentit que em pregunten per què hi vaig, perquè se dona per suposat que amb aquestes edats la gent sabem el que fem, com ho fem
segurament.
I per què.
Segurament.
Per tant, no has de donar explicacions. Quan és més jove, possiblement has de justificar-te més. Uh-huh. Ara no cal justificar-te. Uh-huh. Jo no m'he de justificar a ningú. Uh-huh. I, per tant, ho faig de la manera més normal del món. Uh-huh. Com les meves hores de catequesis, inclús se me'n riuen, els dissabtes... Tens catecisme, no, aquest dissabte? És que m'ho diuen així.
Sí,
tens
eh?
Catecisme, no, dissabte? Sí, aquest dissabte tinc escola.
Vaja, que nosaltres que volíem
si
fer
volíem
això...
Si volíem dinar, bueno, doncs pues mira, ja vindré.
Quan acabi, ja vindré. No, però és bonic aquesta gosadia que tens de dir, doncs pues bé, això forma part de la meva vida, és la meva identitat, en definitiva. Hauríem de dir tots els cristians, la meva identitat és ser cristià,
sí.
creure en Jesús, i això és el que mou la meva vida, les meves relacions familiars, les meves relacions socials... Les
I meves... que es pot compaginar.
Relacions laborals, i exactament. És més, s'ha de viure aquí el cristianisme,
sí, sí,
perquè
sí.
si no ens enganyem, si només vivim el cristianisme per anar a missa els diumenges...
No té sentit.
I complir, bueno, fer catequesi, només no serveix de res, no. lògicament. Doncs ho deixem aquí ja, Esther Civis. Molt agraïda doncs, per aquest testimoni de vida cristiana teu, tan bonic, tan espontani, de debò que t'ho agraïm molt i que t'hi hagis desplaçat aquí a la seu, precisament d'una manera expressa per fer aquest testimoni. Gràcies de nou i fins la propera. Molta sort, que vagi molt bé tot.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Gràcies per haver-nos sintonitzat una setmana més. Els esperem novament diumenge vinent, si ho desitgen. Que tinguin una bona setmana. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.